Estiu a fons, a Cugat Ràdio.
I com sempre, després de la publicitat, encetem l'entrevista del dia. Avui tenim a l'estudi el senyor Oriol Brutau, que és emprenedor i empresari vinculat al món de la publicitat, a més de president de l'Associació de Nous Empresaris i Emprenedors de Catalunya. Senyor Brutau, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de tot, suposo que els oients es preguntaran què és exactament aquesta associació dels nous empresaris i emprenedors de Catalunya i quins objectius té.
Sí, l'associació pretén fomentar el fet d'emprendre, ser el fet de l'emprenedoria en el nostre país, i d'alguna manera volem que sigui també des de la perspectiva o des del principi de solidaritat entre els emprenedors. Volem que, nosaltres creiem que nosaltres som una potència per ajudar i per impulsar aquest fet, no? I que entre nosaltres puguem doncs, desenvolupar l'emprenedoria al nostre país.
Es fa sempre un sinònim entre empresari i emprenedor? És exactament el mateix o vostè fa una distinció?
Són dos estats diferents i similars i junts. És del mateix fet d'actuar davant d'un model econòmic determinat. No? Un empresari pot ser també emprenedor. Un emprenedor està convertint-se en un empresari. No? Ser emprenedor potser és una qüestió més d'actitud.
I quan vostè parla de vincles de cooperació entre emprenedors, exactament a què es refereix?
Aquesta és la part, diguem, més filosòfica de la nostra associació. Actualment tots sabem i tenim clar que necessitem empreses, que necessitem actitud emprenedora, que necessitem emprendre projectes econòmics i empresarials, i d'alguna manera també estem en una realitat en què les institucions estan en crisi, de que l'economia no ajuda, i creiem doncs, que aquesta solidaritat entre els emprenedors és o ha de ser part fonamental per ajudar els nous emprenedors o a la gent que vol esdevenir doncs, empresària trobi un punt de suport, un punt de referència, un punt de seguiment, una experiència prèvia amb la que agafar-se i amb la que poder transmetre aquesta experiència vital, diria quasi bé.
Un punt de seguiment que el sistema públic creu que no està proporcionant?
Bé, el sistema públic sí, té els seus mecanismes, hi ha moltes institucions, hi ha associacions públiques, hi ha patronals que fomenten l'emprenedoria, que activen programes. I d'alguna manera nosaltres creiem que totes són vàlides i han de ser benvingudes, però l'emprenedor, insisteixo, és a la vegada una institució de referència per a altres emprenedors, en el que passa per una sèrie d'etapes, que si és capaç de transmetre-les i capaç de donar-los una sortida i entendre-les com una ajuda a altres emprenedors, doncs és un actiu molt important que pot tenir el nostre país, perquè realment el tenim que desenvolupar en aquest sentit. No?
En aquest sentit, també expliqui'ns quina implicació té vostè a ESAD Creàpolis, que segurament serviria una d'aquestes iniciatives, no? És una mena de concentració empresarial. Vostè quin rol hi juga?
Nosaltres volem ser fidels a la nostra pròpia filosofia de que els emprenedors siguin solidaris amb els altres emprenedors, que hi hagi aquest principi d'autoajuda, de cooperació. No? Aleshores, el que vam fer amb ESAD Creàpolis va ser signar un conveni a partir d'una idea que el que permetia era que la nostra seu fos operativa. És a dir, nosaltres, en tant que tota la junta, diguem, de l'associació, com els socis que volen col·laborar, ho fan de forma altruista i sense cap mena de remuneració, volíem a la vegada també que la nostra seu social no fos un centre administratiu, sinó que fos un centre operatiu per emprenedors. D'aquesta forma, i entenent la proposta de valor d'ESAD Creàpolis, que és realment rellevant en l'àmbit de la innovació i de l'emprenedoria de negocis i d'oportunitats empresarials al màxim nivell, vinculat a l'escola de negocis ESAD, vam entendre i vam oferir la possibilitat de que la nostra associació acollís emprenedors que en la fase inicial podien necessitar d'aquests serveis o d'aquestes prestacions o d'aquest context que ofereix ESAD Creàpolis. D'aquesta forma, els emprenedors poden accedir al parc de la innovació amb unes facilitats que d'una altra manera no podrien accedir. No? Actualment estem tenint més del 80% d'ocupació, tenim una desena d'empreses allotjades d'emprenedors que estan iniciant els seus negocis allà.
Segurament, sovint, la gent, quan sent a parlar d'emprenedoria, d'escoles de negocis com ESAD, sempre pensa en pijos amb diners. Vostè, aquest cliché, me'l desmentiria?
Absolutament. És a dir, de fet, nosaltres a l'associació, per més que som emprenedors, volem desmitificar dos aspectes. Primer, el que un emprenedor no ha de ser necessàriament una persona jove, és a dir, un emprenedor pot ser una persona en qualsevol cicle de la seva vida, en què acaba, ha perdut una feina, vol trencar amb una manera de fer, amb una feina anterior, vol, ha tingut una idea i decideix emprendre-la com una opció de negoci. I també el segon cliché, que és el que un emprenedor no és aquell que té dos carreres i tres màsters i quatre postgraus, no? És a dir, un emprenedor és aquell que és inquiet, que és observador, que mira les coses amb vocació de millorar-les, que troba solucions i que té idees que, a més, intenta executar-les amb èxit de forma que afectin a la societat, que afectin a l'economia positivament, no? Amb la qual cosa, nosaltres com a associació volem precisament tombar a terra aquests dos clichés, no? El que un emprenedor sigui un gran estudiós d'economia i d'escoles de negocis i sigui una persona jove, perquè també hi ha grans oportunitats per joves que són, doncs, que som nadius tecnològics i que som nadius, diguem, en noves tecnologies, i altres que no.
Uh-huh. En aquest sentit, el perfil de l'emprenedor, doncs, és variat, però té un, diguem-ne, té un rerefons més tècnic o més empresarial, per entendre? És a dir, és una persona capaç de gestionar qualsevol tipus d'empresa? A vegades es parla, no?, d'una persona capaç de dirigir qualsevol tipus de projecte, o no? O estem parlant de gent que entén molt bé d'allò que està fent, més un enginyer informàtic o un físic, com a...
Sí, jo ara mateix no et sabria classificar des d'aquesta perspectiva que proposes, no? Jo el que diria és que una idea innovadora, una emprenedoria d'èxit, és aquella que sorgeix d'una bona idea i que té una bona execució. En conseqüència, un emprenedor és aquell que és capaç d'aprofitar una bona idea perquè l'ha tingut, perquè l'ha captat, perquè l'ha compartit, perquè li han explicat, i a la vegada és capaç de veure-li la forma d'executar-la perquè tingui èxit en l'economia, que tingui èxit en el mercat. Quan el mercat consumeix aquesta idea, quan el mercat la consumeix perquè és una idea que aporta una solució, perquè és una idea que ens aporta un avantatge, perquè té un preu determinat, o perquè, etcètera, pel que sigui, pel motiu que sigui, després aquesta acció d'emprendre o aquesta idea esdevé èxit, no? Jo crec que un emprenedor pot ubicar-se allà on vulgui i, en tot cas, allà on ell no arribi o trobi a faltar una funció, la busqui també fora, en el seu entorn, no? Amb la qual cosa, com que, en definitiva, les grans idees tampoc són mai d'un, no? Si són fruit del compartir, jo crec que l'emprenedor té aquell punt de lideratge, aquell punt d'ideologia, aquell punt, doncs, de tenacitat, aquell punt d'empenta, aquell punt d'estimar-se el futur, perquè al final és allà on es anem, no?
Vostè ha destacat un concepte, que és el fet de que el mercat segurament és qui tomba o, vaja, qui acaba fent triomfar un emprenedor. En aquest sentit, sovint s'exigeix als polítics que, diguem-ne, apostin per un sector determinat, que apostin per innovació, que apostin... Vostè creu que aquesta és la via? És a dir, que des del sistema polític s'orienti cap on ha d'anar el mercat o no? O creu que més aviat s'ha de deixar que tothom faci i desfaci i a veure què passa?
Bueno, s'ha d'ajudar des del sistema polític, des del sistema social, des del sistema cultural, des de tots els sistemes. És a dir, a recolzar l'emprenedoria, recolzar la generació de propostes de valor, recolzar la creació de noves empreses que a la vegada creïn llocs de treball, recolzar la internacionalització, entendre que el mercat no és local, és global, tot això és necessari. Amb la qual jo podria citar unes quantes fonts que podrien impulsar i que ho estan fent, però jo diria que, com nosaltres, que som relativament nous, tots tenim l'oportunitat i tots tenim l'obligació d'impulsar aquest fet, no? Si en un article que vaig escriure no fa gaire, deia que realment el que fan falta no són només llocs de treball, sinó que són empreses que siguin capaces de crear aquests llocs de treball, no? Qui cal per impulsar, qui cal que existeixi per impulsar tot això? Doncs jo diria que tothom, el sistema polític, el sistema econòmic, etcètera, etcètera, no? Tots els sistemes que hi hagin.
En aquest sentit, vostè ha esmentat també el sistema cultural, en aquest sentit. Li volia recordar una frase del senyor Mariano Rajoy, que és president del PP, del mes passat, segurament també en una fase de precampanya, però que va dir que calia inculcar a les escoles el respecte a l'empresari, implicant que sovint se l'ha considerat com el dolent de la pel·lícula. Vostè està d'acord amb això?
Jo estic no només d'acord, sinó que enrabiat amb això. És a dir, només hem de veure la telesèrie del migdia que el dolent, o els personatges del Club Super 3, que el dolent és l'empresari. És l'avariciós, és aquella persona que només està orientada als diners, no? Amb aquella mena d'aureola egoista i egocèntrica, no? Estic absolutament d'acord en aquest cas i en aquesta ocasió amb l'afirmació que no només fa el senyor Rajoy, sinó que jo crec que fem tots els empresaris, en què som som els bons de la pel·lícula, no? És a dir, els que som capaços de portar, de generar, de crear riquesa, de transmetre valors de forma transversal i vertical, els que som capaços d'alguna manera d'entendre quin és el sistema social, econòmic, el que el suporta, i intentar treballar per ell, no? I això és el que un empresari o els empresaris d'èxit fan, no? Generar riquesa, generar valor, generar país, generar condicions òptimes perquè la societat avanci.
Que passa que els treballadors, que sovint segurament cobren un salari inferior al de l'empresari, s'han vist en aquesta situació de crisi com, no sé si el bo de la pel·lícula, però sens dubte el perjudicat de la pel·lícula. Vostè què hi diu en això? Creu que els treballadors estan pagant massa el preu d'una situació econòmica desfavorable?
Són dues preguntes en una. La primera és... Tots estem pagant els plats trencats d'aquesta situació. Un treballador es queda sense feina quan una empresa no va bé, i si no va bé l'empresari tampoc va bé. Quan una empresa tanca els treballadors, es veuen per les seves famílies i també els empresaris i les seves famílies, no? No és desitjable per ningú ni és òptim per ningú la situació com la que estem vivint de tancament d'empreses. En segon lloc, sobre el rol de l'empresari envers el treballador i al revés, jo crec que en aquest cas els treballadors obtenen un fruit econòmic del seu treball, igual que els emprenedors, i una miqueta en aquell equilibri del risc, no? Un emprenedor o un empresari arrisca, doncs, moltes vegades, si no bona part, tot el seu patrimoni, i en aquest moment no només estan tancant empreses, sinó que estan perdent patrimonis, no? Els treballadors, doncs, en fi, hem d'intentar que tots generin riquesa en funció del seu treball i en el màxim i en el millor equilibri possible, però certament estem vivint una situació que desequilibra una mica tots, no? I no hi ha ni guanyadors ni perdedors, ni més perjudicats ni menys perjudicats. Si bé és cert que potser hi podríem parlar ja d'un altre nivell, que l'economia està dirigida per quatre empreses, per unes molt poques empreses.
Quants aquí, les pot dir?
Bàsicament sectors banca principalment i, uh-huh. i sectors, doncs, que realment influeixen en la marxa de l'economia. Hem vist, doncs, no sé, per mi les empreses d'anàlisi i valoracions són un escàndol, no? Que defineixen amb un sol, diguem, decisió arbitrària, uh-huh. decideixen si la borsa puja, baixa, si el risc d'una empresa...
Refereix a les empreses de rating,
de rating, no? Uh-huh. Doncs si un país té un deute millor o pitjor, no? Per mi això és un escàndol, és un error de l'estructura, no? De l'estructura econòmica de qualsevol país, no? I ho estem veient i ho estem patint, no? Però el nivell en què jo em trobo, de la petita empresa, de l'emprenedoria, de l'empresa familiar, de l'empresa que porta, doncs, 30, 40, 70 anys treballant en unes situacions, doncs, de lluita constant i de cicles econòmics determinats, en aquí tots ens trobem allà mateix, i treballadors i empresaris hem de remar en la mateixa direcció, perquè tots estem en el mateix vaixell, tots tenim el mateix a guanyar i el mateix a perdre.
Uh-huh. En aquest sentit, creu que cal seguir reformant el mercat laboral? És a dir, que el mercat laboral és massa rígid i que acaba perjudicant, segurament amb la intenció de beneficiar el treballador, però que acaba perjudicant a tot el sistema? Vostè està d'acord?
El sistema laboral en el nostre país té avantatges i té inconvenients, però sí que és cert que aquests avantatges i inconvenients són uns o els altres en funció del context. Actualment necessitem un sistema més flexible. Potser és una opinió que pertoca molt més a les patronals o als sindicats, o en tot cas als governs, però no hi ha dubte de que necessitem un sistema molt més flexible que ajudi a la qualitat, que ajudi a donar llocs de treball amb responsabilitat, amb valor, que motivi, que incentivi, doncs, que tots creem un teixit en realitat més flexible, però també més estable, més estable a llarg termini.
Més del que hem tingut, vol dir, basat en el totxo una mica fins ara.
No, en absolut. Hem de basar la nostra nova... l'economia ha canviat, el totxo generava doncs, no sé, llocs de treball, però generava molt poca innovació, generava molt poc futur. Quan s'ha vist, parat, ha parat no només el totxo, ha parat tot un país, no? O tota una societat, no? Aleshores, jo crec que hem de basar la nostra economia en la innovació, en el coneixement, en entendre el mercat o l'economia com un fet global. Hem de ser capaços de valorar el lloc de treball també pels idiomes que som capaços d'aprendre, per les habilitats que tenim en tecnologia, per l'experiència. Jo penso que El treball del totxo moltes vegades era un treball físic que es valorava la joventut i es valorava la capacitat física, i en aquest moment el que hem de valorar és l'experiència, la tenacitat, l'acumulació de coneixement que tenim les persones, i sobretot a partir d'una certa edat, perquè persones de 50, 55, 60 anys doncs tenen una capacitat molt renovadora i de molta experiència i de molt bagatge. I...
El que se'n diu valor afegit, sovint.
Bueno, probablement, sí.
El que passa del valor afegit és que, evidentment, genera menys ocupació, és a dir, una sola empresa constructora pot donar feina a molta gent i, en canvi, costa més, segurament, que una empresa tecnològica doni més tanta feina.
Vostè n'està segur? Una de les empreses tecnològiques del sector de tall que tenim en aquest país està donant feina a més de 500 persones.
Sí, però com a regla sembla que directa, que més valor afegit, menys ocupació, no? Això és una regla laboral que sembla una mica ineludible.
Bé, jo crec que hem de definir què és valor afegit, no? Valor afegit no és posar totxo sobre totxo. Valor afegit és ser capaç d'aportar més avantatges, més reconeixement al treball de les persones i el retorn d'aquest treball, no? I com afecta l'economia. Valor afegit és saber, doncs, no sé, fer un diagnòstic amb qualitat. Valor afegit és saber, doncs, reparar un aparell amb el menor temps possible. Valor afegit és moltes coses que és el que es diu valor afegit, perquè és el valor que dona més d'allò que és més evident, no? Uh-huh. I aquella qüestió, aquell aspecte, aquell atribut del servei o del producte que fa que sigui molt més diferenciat, que fa que sigui molt més avantatjós, és el que realment dona el valor afegit, i això crea riquesa i llocs de treball, no en tingui cap dubte. És més, la capacitat de reciclatge, la capacitat de flexibilitat de les persones, si no ho estem demostrant, ho demostrarem, perquè no hi haurà més remei que inventar, trobar, cercar o descobrir noves activitats, i especialment activitats amb una clara orientació a les persones, al consum, a la riquesa, i no al producte, i no a l'edificació, per exemple, no? Uh-huh.
I ja per acabar li volia preguntar, vostè que és un empresari que de fet dirigeix una associació vinculada molt al país, vostè què n'opina de l'actual situació fiscal de Catalunya respecte a l'Estat? Quina és la seva visió d'aquest tema que ara està a les boques de tothom? Des del punt de vista del sector privat, com es veu això?
Bé, no hi ha dubte que en el càrrec que a mi em pertoca i en el que jo m'he proposat defensar, seria una opinió que podria perfectament reservar-me, perquè crec que hi ha molts altres aspectes de l'emprenedoria del qual podríem que queden pendents i que podríem desenvolupar, no? En aquest sentit, la fiscalitat afecta sí o sí en el desenvolupament econòmic d'un país. I en aquest cas, nosaltres hauríem de demandar que tot allò que nosaltres generem estigui invertit en la mateixa proporció en el nostre país. El que no pot ser és que hi hagin evidents desequilibris en infraestructures, en inversions, en el conjunt de l'Estat, i que això es tradueixi en dèficit per exemple, per Catalunya, no? Jo crec que el que generem hem de tenir, de tot el que generem hem de tenir un principi de solidaritat en el conjunt del territori que s'afecta, però també hem de tenir un principi de lleialtat, d'inversió sobre el territori que el genera, no? I sobre les persones que el generen, no? En aquest cas, i si aquesta és la pregunta que vostè em fa, jo diria que hem de ser capaços de reclamar que les inversions d'aquell producte, d'aquell fruit que nosaltres generem, o que el fruit que del treball que nosaltres fem estigui més adequadament invertit en el territori, en el local, no?
I políticament, aquest principi de lleialtat que vostè diu, ara que es parla tant de pactes fiscals, concerts econòmics, independències, vostè com ho traslladaria, això?
Bé, jo crec que avui el govern té un repte que està tirant endavant amb bona perspectiva, amb bona mà, que és el de ser capaços d'assegurar el futur a partir de la gestió correcta dels recursos que disposem. A partir d'aquí, i un cop això estigui ja engalzat i estigui encaminat, jo crec que hem de poder ser una mica més insistents, més punyents, una mica més seductors a l'hora d'aconseguir, doncs, una identitat, o a l'hora d'aconseguir un país una mica més, diguem, autodeterminant, no? A partir d'aquí, ja sigui de la via del concert, o ja sigui a la via, doncs, de tantes vies com sigui possible obrir, però crec que hem de ser capaços de reivindicar amb valentia una miqueta allò que ens pertoca i sense, insisteixo, sense perdre que l'escenari avui és global i que hi ha d'haver-hi, ha de regir un principi de solidaritat entre totes les persones i tots els habitants del planeta, si molt m'apures, que ens ha de regir perquè hem d'avançar com una unitat i com una societat única.
El veig molt convergent, la seva ambigüitat, aquí.
Vols dir? Vostè vol dir? Està segur?
Sí, una mica, bueno, senyor Brutau.
Bueno, jo ho deixaria amb relativa, diguem, ho deixaria que és la seva pròpia opinió.
Sí, i tant, que és la meva pròpia opinió. Doncs bé, ja abans d'acabar, li volia preguntar, que abans ho discutíem, sobre una iniciativa, valgui redundància, de la seva associació dels nous empresaris i emprenedors, que és la Iniciativa, corregeixi'm si no ho dic
sí,
bé,
sí, sí.
I volia que em valorés aquesta segona edició i ens expliqués una mica què hi ha tingut lloc.
Molt bé, doncs sí, Iniciativa és un projecte que un cop més el que volem fer des de l'ANEC és reflectir aquell principi que jo li parlava abans de solidaritat entre els emprenedors. En aquest cas l'associació vam endegar l'any passat una plataforma en què les persones inquietes, els emprenedors, la gent amb idees, amb iniciatives, fossin capaces de compartir-les, ja fossin idees de negoci, idees de millora de productes, idees innovadores en qualsevol dels sentits i en qualsevol de la seva expressió, no? I a partir del compartir, generessin oportunitats. El mecanisme d'aquest concurs és que les persones i emprenedors que posen idees a la plataforma són elles mateixes les que voten la millor. No hi ha un jurat que es consideri amb un criteri superior o determinant de les idees presentades, sinó que són els propis participants que a la vegada tenen dret a votar-ne la millor. Evidentment, no poden votar per un mateix. De totes formes, si així fos, jo estic segur que el resultat seria el mateix, perquè les persones que participen en plataformes d'aquest tipus tenen clar que aquest principi de solidaritat és allò de compartir, del que un no és del centre de l'univers, sinó que hi ha altres idees que s'han de valorar, no? Però en aquest cas es pot votar una altra idea menys la seva per poder regular una miqueta més el joc, no? Aquesta plataforma, aquesta segona edició, ha donat ja un guanyador. És una idea que promou les energies renovables a les escoles i d'alguna manera és una idea que per segona vegada apunta cap a les energies renovables, i a mi això em dona molt que reflexionar. Realment, com a societat, identifiquem que hi ha un malbaratament de recursos i que hem d'incorporar mecanismes, ja sigui a través de la indústria, de les empreses, dels invents, de la innovació, a poder fomentar l'aprofitament dels recursos que fins ara estàvem acostumats a despendre'ns sense fixar-nos-hi del valor que ells tenen, no? Aquest projecte d'Iniciativa, que és un esforç un altre cop de tota l'associació, es porta a terme també gràcies a dos patrocinadors. El primer és Sony Bio, que ens obsequia el guanyador amb un ordinador d'última generació, i el segon patrocinador que tenim actualment és SAD Creapolis, que obsequia també el guanyador amb la possibilitat de poder estar durant un període, diguem, inicial de l'emprenedoria a les seves instal·lacions amb el 100% de les prestacions del parc d'innovació i sense cap cost per part seva, no? És gràcies a aquest també reconeixement públic i institucional que es fa als participants i als guanyadors de la nostra proposta Iniciativa que ho podem portar endavant, no? I com a anècdota li diria que en la primera edició la guanyadora va ser contactada per una empresa de Silicon Valley i va ser convidada a desenvolupar el seu producte allà. I aquest cop ha sigut una companyia d'inversió en energies renovables que ens va demanar explícitament contactar amb tres dels participants per poder desenvolupar i per poder treballar la possibilitat de desenvolupar els seus negocis i les seves propostes.
Doncs és una interessant idea, segurament. En podríem dir fins i tot emprenedoria 2.0, una mica.
Mira, és un bon terme que m'agrada, eh? Però jo li diria que sí, que el que fa principalment aquests petits èxits és encoratjar-nos a seguir amb la tercera edició, que si tot va bé convocarem setembre-octubre d'aquest mateix any i esperem que l'any següent puguem convocar les dues noves convocatòries.
Doncs animem a tothom a participar i, senyor Oriol Brutau, moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Molt bé, a vostès, gràcies.
A Estiu a fons.